ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Realment tornem a tenir molta cosa, avui. Ara estàvem fent els números, diem, potser anem passats de temps.
És que perquè... no passen... És que totes les últimes hores ens enganxen a nosaltres, és fantàstic.
Sí, és
i alhora un problema.
On passa tot. Mira, va, posa música d'última hora. Per cert, bon dia, eh?
Bon dia,
Marta. Bon dia, Juliana.
Escolta,
que al final
fent
ja...
uns dies, que és una meravella. Soc feliç, profundament.
La 1:05, s'ha sabut fa uns minuts... que la Juliana tenia raó una altra vegada.
Ràdio... T'estàs passant, eh? Reparteix
no,
una
no,
mica,
no, és,
tia.
És una bestiesa.
Tota la mala sort que tinc amb Eufòria la tinc en aquest cantó de la vida.
Sí.
Avui ens preguntava un oient si realment tenim el nostre Excel amb les apostes i, evidentment, el tenim.
Porres, diguem-li
porres. Porres, i ara mateix vaig actualitzar el full de les porres per dir que jo tenia raó.
L'hauríem de fer públic amb l'audiència.
Sí, el farem públic, va.
Ràdio Televisió Espanyola no fitxarà David Broncano de moment.
Mare meva.
Aquest matí hi havia una nova reunió, ja ho explicàvem ahir. La convocatòria era a les 10 del matí i el Consell d'Administració es reunia per decidir si finalment es tancava aquest acord que hi explicàvem de fitxar la Resistència a Televisió Espanyola. I què ha passat? Sorpresa, que tampoc s'han posat d'acord. Per tant, ja és la segona vegada que aquest acord salta pels aires. A veure, perquè us feu una idea. El Consell d'Administració és l'òrgan que mana sobre Televisió Espanyola i està format per 9 persones. Una presidenta, que ara és en funcions i rotatòria, perquè la setmana passada van fer fora la presidenta que hi havia.
Que la van fer fora...
Després que ella hagués destituït el cap de continguts, que
exacte.
Va ser un moviment de dòmino que anaven caient totes les peces.
Sí. Això sembla una partida de dòmino. Per tant, hi ha 9 persones al Consell. Llavors, per prendre una decisió, hi han d'haver 5 vots a favor d'aquesta decisió. I què ha passat quan s'ha anat a votar el fitxatge de David Broncano aquest matí? Que s'han quedat amb 4 vots a favor de fitxar-lo.
Ah.
N'ha faltat un.
Ai, senyor.
La qüestió de tot plegat és que hi ha hagut una consellera que no s'ha presentat a la reunió.
Qui és?
Helena Sánchez.
O sigui, era la presidenta.
És la que era la presidenta la setmana passada, que ara és expresidenta.
Home, doncs normal que no s'hagi presentat.
Que té consellera. Ella ha dit...
Però, clar, ocupa el càrrec de consellera, perquè continuen formant-lo, no?
Exacte.
Les 9 persones.
Per tant, ella tenia dret a votar sí o no. Per tant, d'ella depenia, amb aquesta aritmètica, decidir si Broncano es fitxava o no. Però ha explicat aquest matí que tenia un tema mèdic... i que, per tant,
i una merda.
No podia anar a la reunió.
Tot això no ho podem afirmar amb aquesta...
Exacte.
Jo, Anna Canet, no m'ho crec.
Tu no t'ho creus.
Tu saps per quan et donen hora al dermatòleg, per exemple?
Marta, també és veritat.
Però podrien haver canviat ells la reunió de... No,
vull també, dir... M'ho he estat llegint molt, l'únic que fa poca estona i tota la lletra petita no me l'he pogut llegir bé. Però es veu que tens l'opció, de si tu no pots anar a aquesta reunió, de delegar el vot.
No hi ha anat perquè no
però,
volia.
Però, clar, aquí el delega, perquè si després l'han fet fora entre
com
tots...
Com que l'han fet fora tots, i a part tenia el metge, bueno, molta gent diu que tampoc li estranya tant que l'Helena no s'hagi presentat en aquesta reunió.
Home, fa de mal fer.
Per tant,
clar, ara quin és el paper d'en Broncano seguint a Movistar Plus aquests dies que queden fins al mes de juny,
bueno,
saps?
Penso que
és
serà...
una situació molt incòmoda.
L'hauríem de sentir en el programa, a veure si fa referència i fa alguna broma a tot aquest xou que
avui
hi ha al
seu voltant. Avui és un dia exacte per veure la Resistència.
Exacte.
I a veure, jo crec que n'hauran de fer broma.
Segurament.
Si es dediquen a fer humor.
Per tant, per un vot ha vingut la cosa, Broncano de moment segueix sense fitxar per Televisió Espanyola. Què podria passar ara? Que tornessin a fer una nova proposta, si algú s'hi atreveix.
De la Resistència, encara.
Sí, una de diferent a la que s'ha votat avui, i la tornarien a votar en una altra reunió.
Què passa?
A veure si l'Helena es troba millor.
Soc en Broncano i dic, ja prou.
Sí,
no, perquè és que al final és tot molt cansat.
Bueno, fins aquí el tema d'en Broncano. Juliana, enhorabona per haver encertat aquesta porra que la Marta i jo donàvem per fet ja que aquest tio fitxava per Televisió Espanyola.
Sí. Però jo crec que és millor per al David Broncano no fitxar per Televisió Espanyola.
Bueno, aquest ja és un altre
tema.
No, sempre estem com si fos notícia en aquest programa.
Com si jo mai hagués dit alguna cosa que fos informació.
Posa música així de còctel una mica.
Oh, Déu meu.
O de barco, de vaixell. Bueno, no sé si és gaire de vaixell, aquesta música.
Home, sí, té un punt, no?, d'estar prenent una copeta de cava rosa en un vaixellet.
Vaixell a vela, eh?
I tant, una vela d'aquelles...
La vela et demana aquest piano. Una llanxa motor et demana
quants
un altre
tipus
de cosa.
Quants cops has fet vela, Roger? És que, clar,
anem
aquí...
Demà serà el primer cop.
Doncs mira, bona sort.
Demà farem
bon vent i barca nova.
Demà farem aquest programa des d'un catamarà, des d'un vaixell, des de Roses, en un... Bé, anava dient un acte, en un programa que s'engloba dintre el Podfest, que és un festival de podcast que es fa a la Costa Brava. De fet, és el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Nosaltres inaugurem el festival, fent el programa des d'un...
Molt bé.
Catamarà.
Qui més hi va?
No sé, però m'han dit que hi haurà un vent, que és el que menys ens convé. Hòstia. Un vent que ve de mar endins. Bueno, sí, m'han dit.
Un vent molt dolent.
Sí que es mourà la cosa.
Era el Garbi, no.
No, hi ha un vent que et ve directament del mar cap a la costa. Bueno, estan calmat.
Disculpeu,
respecte
no.
Pel vent, també.
No s'ho mereixia, tenia raó.
Hi ha un vent que és el pitjor que ens podia fer demà, que en principi és el que
és
ens
el
fa.
És el que ens toca.
Que no ens podrem arrecerar enlloc.
Escolta, hi vindran uns convidats molt especials, eh? Podem dir qui són?
Sí.
Vindran la parella de Catalunya. Jo crec que és una de les parelles que més crida l'atenció i de les quals més ens interessa saber coses, perquè sembla que en sabem bastant, però en realitat hi ha moltes coses amagades, que són la Neus i el Jair. Bravo.
Ens acompanyaran en aquesta ruta marítima.
Vent de mitjorn.
Tantes preguntes sobre la caravana, sobre totes aquestes escapades que fan a la muntanya, que encara hi ha gent que els hi comenta, i on és en Peyu? Dius, no saps que són, que el Peyu no, que no és una triaja.
Pregunteu si es casaran.
Sí,
no
tenim un llistat de preguntes.
Sisplau,
sí, què en pensen del casament, de...
Fa de mal preguntar, però... Nens...
No pregunteu això. Jo no ho preguntaria. El casament sí.
Preguntaré si els agradaria tenir una família.
Ja són una família.
I si adopten un gos també seran una família, m'entens
sí,
o no?
Sí, per això.
Mira,
la pregunta oberta
sí
en aquest sentit.
Que és
no tenen ja un gos?
És que veus,
fa
només
molt per
hi ha que
ells tenir un gos.
Per sí. Mi fa molt per ells tenir 6 gossos. Saps aquesta gent que té moltíssims gossos?
No sé si els hi van preguntar, crec que aquest estiu que els vam tenir aquí,
sí.
Quan fèiem la tarda d'estiu, quan en Peyu es va assabentar d'aquells dos eren parella.
Que és mai. També, crec que les versions canvien, depèn de qui preguntis,
no, sí. Quan parles amb en Peyu diu una cosa, quan parles amb ells
amb
un altre. Bueno, demà parlarem amb ells, i també a Roses hi haurà el búnquer, precisament demà a la nit, dissabte hi ha la Sotana, diumenge la Riota, en Marc Serrats, hi ha el Lofty Cat, vull dir que és un bon
tothom,
festival.
Tothom a Roses.
Pel qual, crec que ja no queden entrades, però bueno, ho sapigueu. Dit això, anem a un altre dels temes d'aquesta setmana. Vam avisar que el tema donaria de sí, i de moment està donant de sí, perquè ja portem 3 dies seguits parlant-ne i els que queden. Sabem més detalls, Marta, sobre l'embaràs de la Dulceida.
Sí, i frisàvem pel preguntes i respostes que havia de fer la Dulceida, o havia promès, contestant els dubtes dels seus seguidors. I us diré que ja ho sabem gairebé tot. A veure, primer, de quan està i com es troba?
Me estáis preguntando muchísimo de cuánto estoy. Estoy de 3 meses. Y los síntomas que he tenido, por suerte, estoy llevando un embarazo muy bueno. Tengo muchísimo sueño, me duermo por las esquinas todo el rato. Si era dormilona, ahora más. Hay día, o sea, el día que más tarde me voy a dormir son las 12. Y luego estuve muy mal la semana de antes de los ídolos y la de los ídolos justo. Tuve hasta fiebre, o sea, dolores horribles, náuseas, vómitos, migraña, o sea, toda la vez, pero solo esas 2 semanas. Así que, de momento... Molt bé.
Que bé, ens n'alegrem.
Sí,
un embaràs força portable de 3 mesos, el que ja vam dir aquí. I això vol dir que la criatura naixerà...
Esto me encanta porque está previsto o prevista, que todavía no sabemos el sexo, que es otra de las preguntas, para el 15 de octubre, mi mes. Encima será Libra como Alma, o si de repente decide retrasarse, Escorpio como yo.
Doncs això, que encara no saben si és nen o nena, i per tant la criatura encara no té nom, però ja en tenen alguns a la llista.
Sí, tenemos sobre todo como 3 o 4 para niño, que no los quiero decir por si acaso, porque también tenemos un lío nosotras, y para niño nos está costando más porque tenemos muy claro que queremos que empiecen por A, para ser siempre A. Entonces, niño nos cuesta más.
Noms que comencin per A, condició... per aquesta criatura, per el Dulce Bombo.
Tan a favor d'això, sabia que farien alguna cosa d'aquestes especials, perquè a més la lletra A, que la porten les dues tatuades, perquè ella és Aida i ella és Alba, no? Té com tot aquest significat per elles. Jo, a mi aquestes coses m'agraden, aquests detallets.
Aquí hem fet una cosa que és fer una feina d'investigació.
Hemeroteca.
Perquè, clar, hemeroteca, elles han parlat molt, vull dir, elles fa molts anys que han estat juntes, clar, amb aquesta parada pel mig, però han parlat moltes vegades del seu projecte de família. I hem recuperat un stories de la Dulceida del 2018 on algú li preguntava, si tuvieras hija, ¿qué nombre pondrías? I ella ja comença a dir alguns noms que tenien acordats amb l'Alba. Per exemple, Adriana, Lola, Gala, Valentina, Anna. Amb dues N's, Anna catalana. Per tant, d'aquí que en tingui una A, Adriana i Anna. I també explicava que el nom que agradava de nen era Àlex.
Jo crec que serà un nen, ja ho vaig dir.
Jo crec que els hi fa molta més il·lusió una nena.
Jo també ho crec, però serà un nen.
Serà un nen, eh?
Bueno, tinc la intuïció, i a mi m'agradaria també més que
fos un nen.
Fem una porra! Vinga, ja està feta, de fet.
Tu dius un nen,
eh? Jo dic que serà un nen.
Jo dic que és una nena.
Jo també, equip de la Marta, sempre.
Fixa't, jo dic que girà Àlex, tant si és nen com si és nena.
Ah, mira, això també és una opció, eh?
També és bona, eh?
Perquè les veig modernes. Jo crec que un nom tipus Adriana ara ja no els hi deu fer el pes.
Sí, massa 2018, no, poc 2024.
Quan ho sabrem, això, més o menys? A quin mes se sol saber?
Ara, la propera ecografia, jo crec que ja ho podran saber.
Per tant, és...
Jo dic, sí, és imminent. Ara l'altra cosa serà que elles ho vulguin fer públic ja. En el que no hi ha dubte, per això, és en l'ordre dels cognoms. Serà Paul Domènech. Primer el cognom de l'Alba i després el de la Dulceida.
Val.
Ja ho tenien acordat de fa temps. I la Dulceida serà la mami i l'Alba la mama.
Val.
La manera de diferenciar-se. Un altre dels dubtes que teníem era quin mètode de fecundació in vitro havien fet servir per embarassar-se. I la Dulceida ha confirmat que es tracta d'aquest mètode que es diu ROPA, que és la recepció d'òvuls de la parella.
La pregunta más repetida, sí, hemos hecho el método ROPA. Ya para la gente que no sepa mucho lo que es, ya lo contaré. Efectivamente, llevo aquí el óvulo de Alba. Y nada, ha sido, la verdad, que un proceso muy bonito. Y eso también me lo estáis preguntando, ya lo respondo. Tenemos mucha suerte porque ha sido a la primera. Estábamos nerviosísimas y nada, todo salió fenomenal. Nos llamó María, nuestra doctora, y nos dijo, chicas, estás embarazadísima. Y fue muy guay.
Per tant, aquest mètode fa que totes dues puguin participar de l'embaràs. Una porta l'òvul i l'altra li transfereixen i ho gesta.
Em sembla tan delicat el moment de triar qui es diu mami i qui es diu mama.
Ah, sí, tu encara estàs pensant
en... No, jo estic aquí.
Sí. Perquè em sembla claríssimament
que... Yes. Sí, clar, cada una, però a mi em sembla que això, igual que quin serà el primer cognom, pot portar discussions.
Clar,
perquè jo, per exemple,
és evident, no?
Jo voldria ser mami. Perquè de mami a mama... Mama és... És a dir, si jo tinc una filla, voldria que em digués
com...
mama, però em sembla que mami és tan més tendre i és tan més dolç...
Ets la preferida de cap i volta.
Seràs la preferida sempre. Serà sempre la preferida. En canvi, la mama farà el paper més autoritari, saps?
Però és que quina és l'alternativa?
No cap.
Mamis,
no, no.
Mami totes dues? Jo entenc que cadascú vulgui ser, vulgui tenir aquest punt, no?, de ser l'especial.
O la mama Aida i la mama Alba. Vull dir, tampoc ho trobaria...
A mi, la Nina em diu pel nom.
No, horrible.
I t'ho juro.
No, i és veritat que sempre es fa lo de mama. O sigui, és lo més típic en les...
Sí.
En les... famílies on hi ha dues mares, que és mami i mama.
I escolta'm, que ha anat això, diguéssim,
primera,
molt ràpid, no?
Sí.
La primera, que
nosaltres
no és habitual a vegades.
Nosaltres pensàvem que els havia costat moltíssim,
sí.
Però el que passa és que és veritat és que aquest mètode ROPA també és un procés llarg, i de fet, bueno, clar, hi ha un procés previ, que és que l'Alba s'havia d'hormonar, havia de prendre una medicació i tot plegat es feia llarg. I, de fet, la Dulceida explica que ja van trepitjar la clínica de fertilitat fa temps.
Habíamos ido en Barcelona hace años, y ya tenían como todos nuestros datos, todas las revisiones de Alba y tal. Entonces fuimos ya aquí a Madrid y eso, en noviembre empezó Alba y en enero.
En enero, doncs mira, ella i test positiu.
És que jo vaig estar repassant també vídeos antics on parlaven d'aquest tema, vídeos de fa 8 anys, de fa 6 anys, de fa 3 anys, i justament fa 6 anys la Dulceida ja deia, jo tinc ganes de ser mare ja, i era l'Alba que no volia tant. I en el vídeo de fa 3 anys, la Dulceida es queixava quan li preguntaven si volien ser mares i tal, perquè deia, jo sí que he volgut, l'Alba no estava preparada, com que havia sigut una crisi també en la relació.
Per mi és un dels motius perquè ho van deixar.
100%. I per això també s'ha fet tan llarg, jo crec, i ens fa la sensació que fa tant de temps
que
ho intenten.
Molt.
I després que l'Alba és veritat que es va haver d'operar per els seus òvuls.
És
no sé
veritat.
Què li passava.
I a tot això, una cosa. Només hem sentit la veu de la mami, de la Dulceida.
La mama no diu ni molt.
Potser que també mirem què ha dit la mama Alba, no?
Jo todavía lo estoy procesando. Yo reconozco que he estado en shock en muchos momentos y a veces sigo en shock. O sea, si me lo digo, digo, ¡guau, Alba, tía, que vas a ser madre! Y sí, voy a ser madre, muy fuerte, tío, es muy fuerte, muy fuerte. Nada, que muchas gracias y muchas gracias por todas las cosas bonitas que nos estáis diciendo. Y bueno, también voy a hablar de... Bueno, voy a hablar poco, pero he visto algunos que demasiados mensajes asquerosos de los que... En fin, qué asco, simplemente.
A què fa referència, Juliana, que tu has estat vigilant?
Hi ha algú que no li està bé?
És que justament ahir ho comentàvem fora de micros, que vaig estar revisant tots els comentaris i algunes reaccions que havien sorgit, i clar, en el meu cap, i crec que en el nostre cap, és impossible que puguin néixer aquestes reaccions, però hi havia molta gent enfadada amb el fet que fossin dues dones que tenien un fill, no? Com reivindicant que havia d'haver-hi la figura del pare, que com podia ser que no fos un home i una dona, com bueno, un discurs totalment homòfob.
De la família tradicional...
Una família de dues mares que no és vàlida.
Un discurs,
no? Hi ha gent que...
totalment homòfob totalment. I és veritat que hi havia bastant enrenou muntat amb aquest tema, que en el nostre món no existeix i tothom ho ha celebrat, i gràcies a Déu que així sigui, però encara hi ha molta gent molt retrògrada que ho veu així, realment. És a dir, esteu castigant aquesta pobra criatura sense pare.
Haver de llegir comentaris així amb una notícia tan bonica, és que t'amarga el dia.
Pena.
I bé, ja per tancar el capítol d'avui del Dulce Bombo, sabem també qui seran els padrins del nadó.
Ah, aviam.
El padrí serà el germà de la Dulceida, l'Àlex Domènech. Per tant, va quadrant que es pugui dir Àlex, la criatura, tant si és nen com nena, com a homenatge.
I a més, com que es dirà Paul i no Àlex, perquè jo estaria molt en contra que es digués Àlex Domènech,
tot repetit.
Perquè això et castiga per tota la vida.
És veritat. I la padrina, una de les millors amigues de l'Alba Paul, que és la Bruna Bravo.
Molt bé, per tant, seran els encarregats de fer-li la mona, la criatura, ja de...
I la palma o el palmó.
També.
Que ja no s'estila gaire, però mira, hi ha gent que ho fa.
Molt bé, molt bé. Doncs enganxats a la trama del Dulce Bombo, que suposo que ens anirà donant més capítols els pròxims dies.
Estic fascinada, em fa una il·lusió. No ho pots saber.
Bona nit. El temporal de mar afecta el litoral català, especialment les platges i els passejos marítims.
Aquesta, suposo que l'heu reconegut, és la veu d'en Ramon Pellicer, una cara històrica de TV3, que jo he apuntat, que ara estem veient el TN cap de setmana, però llavors he comprovat, ja fa 10 anys que està fent el cap de setmana.
És que no recordo en Pellicer fent altres coses.
Tu no el recordes fent altres horaris? Va fer una... Sí, i també va anar un temps a Televisió Espanyola, fa molts anys, que llavors se'l va criticar, va tornar a TV3.
Va agafar una excedència.
Sí, que donem per fet que porta tota la vida TV3, i és veritat, però va fer una sortideta, va fer un Erasmus d'aquests que es fan a vegades.
I com li va anar?
T'allibera, això
ell
sempre.
Ell va tornar a casa.
De vegades s'ha de dinar fora de casa, en un restaurant, per valorar el que tens.
Doncs això és aplicable a moltes coses, eh?
A totes,
sí,
de fet.
I algunes fan patir.
Alguna m'està fent patir ara mateix, eh?
Ah, no sé, jo ara no sé de què estem parlant.
Sí, bueno. Jo sí, ho sé. Escolta'm, el... Bueno, Juliana.
De què parlem?
D'una infidelitat,
sí,
tia.
Clar.
Per valorar l'entrecot de casa, has de tastar
de
un filet mignon allà al restaurant.
Exacte.
Doncs no, nois,
exacte.
No era aquest el meu punt.
En Pellicer va passar pel suplement amb en Roger Escapa aquest diumenge. Van fer una entrevista que van decidir anar-la a gravar a fora, van passejar per la Barceloneta, que es veu que és un dels llocs preferits d'en Pellicer per anar a fer esport i que ell necessita veure el mar, explica.
Mira.
És una cosa que li dona tranquil·litat. I és una conversa on es va parlar també de la conciliació laboral i familiar de can Pellicer, perquè és clar, és que té dues filles i un fill.
La meva dona i jo ens hem dividit la feina. Ella és qui s'encarrega els caps de setmana de portar-los en els partits, n'hi ha dos que competeixen, la gran doncs ja ara ja no, i jo sóc qui els porta a entrenament entre setmana. Es tracta d'organitzar-se, però tots dos tenim l'oportunitat de viure intensament el seu creixement, no? I és una de les coses que més m'ha omplert i que més agraeixo de treballar els caps de setmana, que he pogut dedicar molt més temps a la meva família, al meu entorn directe.
Quants anys tenen ara?
19, 16 i 14 anys. I deu veure un organigrama allà, un Excel a la nevera, perquè realment dona la sensació que està tot mil·limetrat.
M'encanta que l'Escapa pregunti aquestes coses, sempre, eh? El tema de les criatures, de la conciliació...
Sí, sempre demana.
Molt
també li demana si ja saben a què es volen dedicar.
La gran està fent una cosa que no s'allunya tant, de la comunicació, com és relacions públiques i publicitat. En canvi, la Daniela, que és la segona, ella va més com a empresa i gestió d'hotels i coses de l'àmbit turístic. L'Adrià vol ser mosso d'esquadra.
Veurem, a veure, encara li queda temps per reflexionar si es vol acabar apuntant a mossos o no. Sí, haurà de fer... de fer les oposicions.
El Pellicer em va demanar una foto una vegada per un dels seus fills, que era fan.
Ah, quin dels tres?
A mi que el Pellicer, no ho sé, però tu, clar, o sigui, és algo que mai penses que passarà quan el veus a la tele, que un dia et dirà hola. És el més important que m'ha passat mai a la vida.
Bueno, escolta,
això va directament al LinkedIn, eh?
Sí, home, sí. És impressionant, eh? Que ell et demani una foto a tu. És una bogeria. No té cap sentit.
Escolta'm, també en un moment de la conversa surt el tema de la premsa del cor, que ja ha tingut alguna relació en algun moment.
Hi ha hagut èpoques de la teva vida que també has estat una mica carn de la premsa del cor?
Sí, clar, exacte. Sí, sí.
Quan veu estar, veure la parella de moda amb la Julia Otero, no, un temps?
Sí, exacte, amb la Júlia. La Júlia sempre l'han perseguit per tot arreu. Doncs jo, que estava pel costat, també em va tocar pringar. Però sense que estés amb la Júlia, per exemple, quan vaig estar a Madrid, també vaig ser víctima d'aquesta persecució absurda de les fotografies un estiu. Però aquí no. Aquí tenim la sort que...
Ara estem obrint sí, el meló d'això.
No, jo ni estic en contra d'això. A veure...
Ell és conscient que si ets un personatge conegut et pot perseguir la premsa del cor. I
però és veritat que aquí
pot
ser...
algunes males experiències
aquí
a Madrid.
Aquí podria estar-se morrejant al carrer la Laura Escanes amb el Ramon Pellicer i ni ho sabríem.
Tu digues que això és una imatge que t'acabes d'inventar.
És una imatge extrema que seria molt noticiable dins del món del cor i que si passés a Madrid tindríem 550.000 fotos, 15.000 articles i reportatges i aquí pot passar i que ningú se'n assabenti. O que sigui un rumor extès que ningú diu. Ei, que no dic que em sembli malament, eh? Vull dir que senzillament és diferències de... És una manera diferent de funcionar.
Bé, en tot cas, ell l'entén, la premsa del cor. L'escapa li diu que Catalunya s'està obrint, diguéssim, camí en aquest sentit, i ell, doncs, mira...
És que és veritat que el món del cor no té per què incloure paparazzis i gent que t'estigui, no, assetjant a la porta de casa teva.
Totalment. Clar, jo, de fet, estic jo també estic en contra.
Vull dir que es pot fer de manera respectuosa, sí, perquè el cor genera també
broma,
debats socials que són interessants. Parlem d'un altre dels rumors que han circulat les darreres hores, i és que la Paula Gono podria estar veient-se amb una actriu i tiktoker amb 3 milions de seguidors.
Déu meu, és que aquesta setmana és la setmana de les lesbianes,
sí,
eh?
Clarament, visibilitat lèsbica.
No, total.
Et diré més, Roger. Una actriu, tiktoker i estudiant de medicina.
Eh?
I flamant Premi Ídolo Revelació 2024. Per tant, una noia que ho té absolutament tot.
I que fa un cringe, nois. Vosaltres, com que l'esteu descobrint ara i no, les,
cringe,
no la coneixeu
noia?
Del TikTok, però aquesta noia és famosa a TikTok per un cert col·lectiu, perquè és que fa un cringe impressionant.
De veritat?
Impressionant. I hi ha moltíssims vídeos imitant-la de la vergonya aliena que et pot generar veure alguns vídeos seus.
Doncs no he preparat cap vídeo seu, però si la voleu buscar és la Lucía de la Puerta. I llavors aquest embolic en qüestió hauria tingut lloc per primer cop al Festival Nevalia de finals de febrer, que la Paula Gono també va tenir una polèmica amb el DJ que el molestava i això.
Sí.
I la informació d'aquesta possible relació la va donar el periodista Javi de Hoyos al programa En totes les salses de MTMAT.
Lucía de la Puerta en el podcast Vaya Vaina fue súper simpática y contó que nos estábamos perdiendo un salseo muy importante, que era que ella se había liado en Nevalia con alguien. Claro, a mí en ese momento, a través del entorno, me llega Javi, fíjate en Paula Gono. Y entonces me empiezo a fijar que en un reels de Paula Gono, en el que ella mezclaba cositas de Nevalia, aparecía por
eso
ahí...
Eso te lo dijo la gente.
¿Y qué ha pasado este fin de semana? Que de pronto, por sorpresa, ha aparecido en el cumpleaños de Paula Gono, Lucía de la Puerta.
Les pistes són fluixetes.
Ara t'ho anava a dir.
Acceptem-ho.
És l'únic que hi ha, no, això? Un reel de dos segons?
Un reel de la Paula Gono on se les veu juntes dos segons. També anar a una festa d'aniversari si abans no ets amic i de cop i volta hi vas. Pot ser una mica sospitós, però ni l'una ni l'altra han confirmat ni desmentit res. A mi em recorda una mica el que vam explicar d'Esther Expósito i la seva estilista, la Nini Vélez.
Ah, sí, que ja les vam ennoviar al minut 1 tots.
Que està prohibit tenir amigues, que perquè dues noies s'entenguin bé han de ser nòvies. Penso que tampoc no estem parlant d'això, d'aquesta associació. Penso que, sobretot, estem parlant per gent que té molta il·lusió.
Sí,
gent que té molta il·lusió i gent que vol que el ser bisexual sigui tota l'estona visible. Perquè ha estat tants anys a l'ombra que, per fi, doncs, sembla que la cosa es comença a animar una mica.
Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, Pandó.
Què tal, Marc Andreu? Com vas?
Molt bé. Mira, no em surt mai aquesta noia a mi.
La Lucía de la Puerta.
No,
perquè jo no l'estava buscant, eh?
Només surt gent que té menys de 25 anys. Jo sóc l'excepció. A mi,
perdona,
des del gener que no em surt.
Ah.
Des que vaig fer 25 anys que no l'he tornat a veure. És una noia...
800.000 seguidors
a Instagram. Que quan balla fa servir un tipus de... És com sobrada, no sé com... S'ha de viure. L'experiència,
bueno.
Lucía de la Puerta s'ha de viure.
Doncs vinga.
I va tenir una polèmica molt grossa a l'estiu perquè tenia una nòvia i eren visiblement nòvies i n'havien fet molta promoció i la Ida, que era la seva nòvia, li va posar les banyes i va ser una mica estil Carla Flila, que va ser molt públic, va haver-hi molt de rebombori i llavors la Lucía també se la va... se la va posar com en un pedestal de santa, saps? De dir aquesta pobra noia que ha patit tant.
Molt bé, una altra de la llista de bueno, gent que haig de seguir, vaig d'estudiar qui són...
Un
nou
perfil, sí,
perquè
sí.
Això va creixent. A veure, Marc Andreu, hem de parlar un moment de Marc Ribas.
Sí, tens una tenim última... una última hora que acaba d'aparèixer...
No fitxa per Televisió Espanyola, no, en lloc de Brancano, no?
No, Joc de Cartes.
Què passa amb Joc de Cartes? Això?
Ha començat avui el rodatge de la nova temporada, la 8a temporada. Estan allà a Sant Joan d'Espí ja gravant els nous episodis i han fet una connexió al Tot es mou ara mateix per anunciar que hi ha un canvi important a la mecànica del concurs i a com es gravarà aquest programa.
Mira, això que acabes de dir ho podem guardar i anar-ho tirant cada vegada que hi hagi una nova temporada de Joc de Cartes, perquè sempre prometen el mateix.
No, no.
Hi haurà canvis molt importants. Quin serà el canvi?
El clickbait que han fet a Instagram de 3cat és: vols dinar amb Marc Ribas? T'hi convidem. Per què? Perquè ara no estaran sols quan provin el menjar en el restaurant, sinó que el restaurant estarà en ple funcionament, estaran totes les taules plenes.
Molt bé.
I així podràs també tastar, si vols anar-hi com a
comensal,
el que estan menjant els altres concursants.
Però ja no només això, perquè veuràs la cuina en ple rendiment, els cambrers si s'estressen...
Clar, l'altre era fals.
Clar, sí. Perquè és només pendents per aquella, de la taula del concurs.
Exacte, perquè el que interessa és veure un restaurant en ple funcionament, no? Vull dir, amb tot l'estrès que comporta, fer un servei.
Així molts... sí que és un gran canvi, eh?
Sí.
Això és veritat, demano disculpes. Apa. I, de fet, molts conflictes que hi havia al programa eren per culpa d'això, pel fet de fer-ho amb el restaurant tancat, que era com, es posen racions més grosses del que normalment, ho fas millor de la...
De fet, en el Tot es mou, Ribas acaba de dir això, que serà més reality encara, i perquè podran anar als quatre restaurants, tastar-los tots els comensals. Sí que és veritat que serà anecdòtic, han dit, el que la repercussió que tindrà a les persones que vagin a menjar en el programa, vull dir, no podran valorar i no afectaran a les valoracions
finals. Anecdòtic en pantalla, però exacte, en el servei afectarà de ple.
Clar, sí. Per mi l'interessant és veure el servei com es desenvolupa.
De fet, però la gent no sabrà que hi va Marc Ribas a gravar.
Sí, sí, perquè de fet han obert ara un enllaç que podeu anar a l'Instagram de 3cat i allà podreu apuntar-vos, perquè diuen les zones on gravaran, i podeu apuntar-vos o demanar sol·licitud per anar a les gravacions.
Escolta, m'ha apuntat,
tu pots anar-hi,
apuntat
ja i a infiltrar-nos, no?
Sí.
Doncs ho faré, a veure on ens toca també, perquè si em toca sushi a mi...
Ah, no, escolta'm, tampoc demanis.
Doncs parlem de... Carles Porta, perquè no sé si fa molt que no el veieu, el Carles Porta.
Espero que estigui bé, jo fa molt que no el veig, però potser està desconnectat.
Està ocupat negociant amb l'estranger i barallant-se amb els d'aquesta casa.
Encara?
Mare meva.
Sí, fa un mes i mig, portem un mes i mig.
Bueno, estan a veure qui guanya aquesta batalla.
Amb aquestes tensions.
Ells s'ho volen dur fora, vol fer-ho gran, els d'aquí no volen, perquè també és una mica seu.
Però escolta'm, aquí tindrem material de Carles
Clar,
Porta.
És que és el que anava a dir, he intentat buscar la Maroteca, que és molt fàcil, perquè entres a 3cat i ho trobes. 25 d'abril de 2023, l'última emissió de Crim. L'últim cop que vam veure Carles Porta a la tele en prime time.
Val,
llavors, fa quasi un any ja, sí, de Carles Porta.
I escolta'm, i a la ràdio, perquè jo, mira, l'altre dia vaig arribar ja a l'últim Crims que em quedava per escoltar, perquè me'ls he anat dosificant, i mira, diré de quan és.
És que no és temporada nova, vull dir, fa molt
del temps que
estrenen.
Del 8 de juliol del 2023, que tampoc tenim res de Carles Porta a la ràdio.
Algú ha parlat amb ell? Sabem si està bé.
Sí, sí, sabem que està treballant molt.
I per mi només treballa. És a dir, no em puc imaginar el Carles Porta fent un vermut al sol amb els seus amics, ara... llegint un llibre tranquil·lament.
No vindrà el catamarà
demà. Fent un passeig amb un gos. No puc. Jo me l'imagino tota l'estona treballant.
No sé si... Segurament ho he somiat, perquè últimament estic somiant molt i recordo molt els somnis.
Somnis guarros?
No.
No, home, massa, Carles.
Massa, una cosa. No, home, no.
Que, escolta, el Carles no tenia el seu públic, que no n'enriguis, és que no sé quina és la gràcia.
Escolta,
agrada molt el Carles
Jordi de l'any
passat. Senyors catxondos, oi?
A Sant Jordi de l'any passat, que l'Escap estava fent programa especial, vaig anar allà a fer una secció alguna cosa, i llavors venia en Carles Porta. I ens vam saludar. Li dic, Carles, què, com estàs? Estàs firmant molt? I em diu, Roger, sóc un sex símbol. Ara.
És que jo m'ho crec, és que és guapo.
Hi ha moltes dones, moltes senyores, diu, més aviat de la meva edat, que m'estan demanant moltes fotos.
És que el
I
ell
estava sorprès que li diguessin això, que era atractiu, que era guapo.
I té aquesta veu, aquesta pose.
No em crec que ell mateix et digués, sóc un sex symbol.
A mi aquesta declaració m'ha sorprès.
No,
Roger, és que has dit una cosa que et va dir en la intimitat, en un context molt específic, amb ironia, no, en la broma,
clar,
que ara sembla que el Carles sigui un xulo.
No, però que m'ho va dir amb tota la ironia gairebé fotent-se d'ell mateix, de tio,
No es creu ell mateix.
Soc un sex símbol perquè tenia cua i m'estaven demanant fotos a tot arreu.
I entenc que té parella, no? Vull dir que no pot aprofitar... No sé.
No, jo no.
No sé aquests detalls com...
La setmana vinent tots els detalls sobre la parella o no de Carles
no
Porta.
Sé com ho té, no sé com ho té muntat aquest tema,
Jo, com que només me l'imagino treballant i dormint dret, o sigui, me l'imagino dormint assegut a l'oficina davant de l'ordinador dormint així. És impossible.
Perdona, el que anava a dir que... Pot ser que hi hagin uns crims ja fets per la ràdio i que estiguem al caure a veure quan
sabem
es publica.
Sabem que s'està treballant amb els crims, però no sé si estan tancats o no.
Val.
Però quan tornarem a veure Carles Porta a la pantalla, a TV3, tenim informació. Perquè sí, està treballant molt i al final els seus fruits aporten a una conclusió que és que...
A vegades et fots uns
embolics ja no
aquí
al cap. No passa res.
Està fent lo de Tor, no?
Jo tenia preparat i va. I la Mariví tenia uns FX cops que tenia una traca.
Veurem com estava preparat.
Perdó, però ja ens ho va dir ell.
Carles Porta, quan torna a TV3?
Que Clara, ja tampoc estàs fito.
Sisplau, intentem fer-ho bé.
Quan torna?
Doncs sabem que torna a finals d'abril, principis de maig. Però escolteu, perquè no torna amb crims.
Torna!
Que
ja, això ja ens ho havies dit.
Ai, a veure, explica...
Torna el 29 d'abril. El 29 d'abril s'emet, Tor.
Ah, sí, és el 29?
Mira, jo tenia apuntat...
A mi que era el 29 d'abril.
Jo tenia apuntat a finals d'abril, doncs concorda, perquè al final els dilluns són els dies importants per TV3, que normalment acostumen a haver-hi crims. L'Acadèmia, que és la sèrie que s'està matent ara, s'acaba justament d'aquí 3 setmanes, que la coincideix que...
Per tant, quadra, que és finals d'abril, la Juliana diu que li ha dit el dia 29.
Sí. Apunteu-vos-ho. Però, Tor... Què és?
Sí, clar. Tor és aquest cas que ja va seguir amb un documental ell el 97, llavors també en va fer un podcast per 3Cat el 2018 i també un llibre que es diu Tor, 13 cases i 3 morts. És un tema...
Però és un documental o serà una sèrie?
Serà una sèrie documental de 8 episodis.
Ara m'agrades.
I que podrem veure els dilluns, com acaba de dir, suposo, la Juliana, amb ell, suposo que també entrevistant a gent, perquè no és el format de crims que coneixem,
clar,
sinó que és diferent.
Diem sèrie documental, és un documental tallat amb episodis, però no està ficcionat, no? No hi ha fragments de ficció.
Aquesta informació no la tenim tan precisa, però sí que és veritat que quan ell ha fet tots els capítols de podcast que els va fer, això que et deia, el 2018, estaven com tot molt relatat com fa sempre ell.
Crims, que no deixa de ser una sèrie documental.
Sí. La mateixa marca, sí.
El mateix,
però ell no és gaire el protagonista, Crims. Entenc que Toro serà més.
Entenc que farà el de fil conductor, això segur que al final és qui coneix molt bé el tema, perquè l'ha tractat
farà
moltes vegades.
Farà de narrador seguríssim.
Narrador
està obsessionat amb aquest tema.
Clar, tu demanes si el veurem com en tercera persona, desfilant pels escenaris i parlant amb la gent,
ja ho hem vist a Crims, el crim de Portbou, que ja el vèiem sortir de l'estudi de Catalunya de Ràdio per també veure in situ els llocs. Vull dir que haurem de veure quan s'acabi d'estrenar exactament. Tràiler important el que ara sonarà, perquè no sé què esteu mirant els dilluns, Roger, però tu haig de recordar que els dilluns són destacats a 3-4.
Somien a ser grans estrelles.
Un de cada 10 triomfarà a l'Apollo Futbol Club.
N'hi ha que a poc encendran la seva llum. D'altres esclataran de cop i brillaran radiants.
Home, si ens ho vas dir la setmana passada,
ja mirat?
Jo estic... Demà tenim el tema aquest del barco. Jo vull deixar tancat el tema de Roses i llavors en posarem l'Acadèmia.
Val, el dilluns es va estrenar i molta gent li va agradar perquè va haver-hi un 16,16% de share i uns 318.000 seguidors.
Molt
que
bé, no?
Mirant, sí, el bé. Doble estrena de dos capítols d'aquesta sèrie de l'Acadèmia, que cada dilluns podrem veure fins a això d'aquí 3 setmanes, perquè al final són 8 episodis.
A
també,
mi m'agradarà, creus? No he vist res.
Me l'he mirat tota, nois. De veritat, m'he
enganxat.
M'he enganxat moltíssim.
Mira, perquè... que va de futbol, que tu és un
no,
tema
no
que
no m'apassiona el futbol. Vull dir, jo escolto els tot només per saber què expliquen de la seva vida personal, imagina't, perquè jo escolto el programa. Però bé, és una sèrie que va de futbol, d'una acadèmia d'elit professional, de joves que estan estudiant-hi i veiem com la part júnior, es diu, de l'equip femení, l'equip masculí, les relacions que tenen entre ells. I també, com que hem pogut veure tota la temporada Prime Video en versió original, que és el que allà, hem pogut saber que hi ha un cameo important.
Cuando tú empezaste, ¿cómo empezaste? De pequeña.
Que imagínate, yo empecé con niños.
Jugando con chicos.
Yo juego con niños, yo jugaba con chicos. Al final, los equipos de chicas prácticamente no se conocían. ¿No?
Mapi León.
Home, per favor.
En un dels episodis...
Sí.
Clar, s'ha dit que fa d'actriu. Realment no fa d'actriu perquè s'interpreta ella mateixa i els hi va com a donar una mica xerradeta aspiracional i motivacional a l'equip femení. Llavors, és una una cosa que trenca una mica, perquè dins de la ficció hi ha aquest moment com més d'entrevista, que els hi fan moltes preguntes com molt pactades, però que ja queda
bé. Però tu creus que quan li van proposar li van dir, mira, això sortirà una sèrie de TV3 i Prime Video?
Evidentment, sí, sí, val. Sí. Vull dir que es nota que estan gravant i que les actrius estan fent el personatge. Vull dir, no trenca tant, però sí que les veus totes a la gespa escoltant com la xerradeta que els hi fa la Mapi.
Tant de bo ser elles, perquè a mi m'encanta la Mapi León.
I jo tinc moltes ganes de saber, perquè clar, TV3 l'estan emetent en català, molta doblada, pels mateixos actors, que són la majoria catalans. Tinc ganes de saber que quan ho emetin a TV3...
Hola, la veu de la Mapi.
La veu de la Mapi. Si ella ja vivim aquí a Barcelona...
No, s'haurà d'obrir.
Jo crec que no l'ha ella mateixa.
Més que res, perquè no és una jugadora d'elit.
No la duplaran.
Tu que li hagin trucat i li hagin dit, escolta, em pots venir aquí a gravar unes veus?
I quina veu li posen? És que tinc molt interès per això.
No, la veu original jo crec que deixaran.
Home, si és doblat, Roger.
Si és doblat, doblaran tot.
Per mi crec que ho haurien de doblar.
Ho has de doblar tot?
Sí, és la gràcia també de poder veure l'episodi.
Si et surt una cosa és un personatge de ficció, però si et surt un personatge real que fa d'ella mateixa...
Roger, s'ha de doblar. És que tu vols que el contingut sigui en català, no, la teva tele?
Sí, però... És a dir...
Però aquesta sèrie tampoc s'ha gravat tot en català.
És el mateix que...
No se'n grava cap en català, ja?
Sí, però aquesta no és la sèrie de TV3, és la Prime Video.
Si ens ho explica entrepat... La gent catalana parla en català. Bueno, res, ara no defensaré el... Que jo crec que no la doblaria, si és una persona real.
Amor, si estàs doblant tota la sèrie, la dobles. I ja està.
No,
ja
jo, no, li has dit no, amor, eh?
És que no té cap sentit, no sé ni què defensa. El veig com un senyor en un bar borratxo a les 5 de la matinada. Està dient borrada.
Un borratxo que li agrada la veu de la Mapi León original.
Clar, no entenc ni aquesta sèrie. Si t'agrada la veu de la Mapi León original, li mires els Instastories.
Si veus
Messi? Una sèrie a TV3, la mires en català doblada, doblaries, amb la Mapi León doblada.
Doncs tu doblaries Leo Messi, si et surt.
Sí. En una sèrie, sí.
Mare de Déu. Bueno,
ho hauràs de veure. El dilluns a les 10 fan doble capítol. Però i espero que t'hi enganxis.
La versió original
t'agradarà.
És en castellà.
Clar, perquè és una sèrie feta per Prime Video.
Fiques el podcast de l'altre dia en Cristian Trapat i t'ho explicarà
bé. Però no vam parlar de la cadena.
I jo també m'ho tornaré a escoltar perquè encara no he entès com va el tema del doblatge a la Mapi León. Marc Andreu, queden moltes coses que les guardem a la nevera.
Avisa'ns quan facin alguna sèrie en català, si us plau. Originalment en català.
Ja ho és. Anem a públic, 3 minuts, descansem i llavors parlem amb un estilista... que ha vestit a les nostres divas catalanes, no? Que
vas estar
parlant... Ara estàs entranyades.
Mira, Mariví, tira la publi i que es perdonin aquests dos.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Ui, que avui no ens posem
d'acord. La discussió que hi ha ara mateix en aquest estudi...
No ens hem perdonat, sinó que m'he enfadat jo també.
Sort que ara parlarem d'una cosa fantàstica i meravellosa,
perquè
pensem tens una mala llet que és flipant.
Però lo interessant que és que pensem diferent.
No, això ens enriqueix. Fixa't, és molt interessant sempre sentir gent que defensa coses que tu no defenses, perquè això enforteix els teus arguments.
Ui, però el camí per tornar-se fort és dur, eh?
És dur.
Perquè jo ara estic molt enfadada.
És dur, però tu imagina que sempre opinéssim sempre el mateix, tots. Els nostres arguments és que no existirien.
M'estan arribant whatsapps, no diré si a favor o en contra.
A veure, no, llegeix-los.
No, clar, m'estan arribant els que estan a favor meu que a Mapi León els agradaria sentir la seva veu real i no doblada per una altra persona, el ser una persona de la veritat.
Escolta, perdoneu per ser catalana, és que jo ja no sé què més dir.
Jo no, home, no... Prou! Puja
com
una mica la música.
Josep
per
Cuní?
Puja la música per separar.
De vegades
puja.
S'ha de parar.
Relaxa. Mira quin saxo tenim aquí.
Ai, que bé aquesta música. Ai, sí. M'està relaxant a mi, ja estic millor. Que si no volen doblar la Mapi, que no la doblin. Tot m'està bé.
Juliana, ahir vas quedar amb un noi de Barcelona, que és en Jaume Miró, de 25 anys, que va estudiar disseny de moda i actualment és l'estilista de moltes divas catalanes que t'admirem en aquest programa.
Doncs sí, i m'interessava moltíssim parlar amb ell perquè penso que la feina de l'estilista és molt important a la vida dels famosos, no? Perquè al final és crucial per construir el personatge, a més amb tot això de les eres que hi ha ara, no? De l'era Motomami o l'era que té ara l'Aitana, més de noia més disruptiva.
Sí,
és importantíssim. I tot i així, en parlem molt poc.
Sí,
i, per exemple, quan opinem sobre els looks de les catifes vermelles, la sensació és com si la Zendaya obrís l'armari i s'escollís ella la roba.
Correcte.
I no és així, sinó que moltes vegades hi ha tot un equip al darrere per construir com el disseny de vestuari que portarà aquella persona. No? Llavors, el primer que vaig voler-li preguntar va ser justament això, si sentia que la gent no dona prou importància a la tasca que fan des de l'estilisme.
Sento que hi ha moltíssima gent que, com que tothom a diaris vesteix, no creu que sigui una feina que potser és necessària, però clar, hi ha ocasions molt concretes a que es necessita. És un artista que se'ns fa una mica difícil de pensar, però s'ha de definir una imatge des de zero, s'ha de voler comunicar algú a nivell estilístic, a nivell d'imatge. Llavors, tot això té que haver més d'un cap pensant que ajudi l'artista a aterrar-ho i a fer-ho. De voler comunicar alguna cosa des del minut zero, de voler transmetre un missatge, i moltes vegades la música és una cosa, però l'estilisme és com totalment la contrària, no? És que justament la Rosalía això ho fa molt, no? Com de sobte de fer-te una balada i sortir amb les xupes de moto, i és com, per què, no? I és perquè volen englobar com amb una mateixa imatge tot.
No, no, realment és molt interessant. Jo ara m'estava mirant a veure què transmeto.
Jo, tu res.
Tristesa, crec.
El meu dubte és, com de famós has de ser per tenir un equip d'estilistes? És a dir, on està la línia? La Mosca ja en té, potser, no? Ja és prou famosa.
Crec que és un punt de fake it until you made it. És a dir, crec que no aconseguiràs mai ser prou famosa si no cuides tots els detalls. I un detall importantíssim és l'estilisme i tenir un bon equip de gent de vestuari.
I quant deu costar això?
Clar, això vol dir que tu has de pagar aquesta gent.
A mi m'encantaria tenir un equip d'estilistes.
Sí, i a més... I justament amb el tema dels diners jo pensava, però llavors l'artista, si la Batguia les vol posar un vestit Versace, el paga ella? El paga... Com funciona, no? Perquè li dones un
intercanvi, potser.
Exacte, tiren molt d'intercanvis, de deixar...
L'estilista ja té contactes, no? Marques,
segurament.
I tot i així, no sempre funciona per molt famós que siguis.
Giftings de que ens regalin o de seedings, que ens deixin la cosa. A vegades treballes amb gent molt, molt famosa, que tu truques a la porta d'una marca i la marca, amb tota l'educació del món, et respon i diu que no encaixa aquesta persona amb la marca. Vull dir que també és com que has de trobar com crear una mena de relationships amb les marques, i molts cops també te'ls has de crear tu. Me n'he d'anar de festa amb aquesta gent, saps? I fer-me amic perquè em deixin coses.
Clar, hi ha molt aquesta cosa que en realitat passa a tots els mons artístics i com creatius, de contactes. Lo típic que es diu has d'anar a les festes on hi ha la gent que després et podrà deixar els vestits perquè està, jo què sé, portant la comunicació d'aquesta marca del standing, no? Funciona una mica així, és fort. I a mi el que m'impacta molt és que no n'hi hagi prou amb ser la Rosalía. És a dir,
exacte,
tu pots ser la Rosalía, però li dius a una marca, a Prada...
Però tens un estilista que no surt mai de casa i llavors no li deixes el vestit.
O no te'l deixen perquè la marca considera que la teva imatge, pel que sigui...
No els encaixa, no?
Exacte, no encaixa o no...
No encaixa.
Tu creus que a la Rosalía li han dit que no? Ara, en aquest moment 2024, jo crec que tothom li diu que sí.
Sí, jo també ho crec. Però potser alguna marca així com de molt luxe la veu com xon... O sigui, jo què sé, saps? Amb mai
però justament ara les marques més de luxe també estan canviant una mica, no? I volen arribar a un altre públic, ni que sigui amb el tema de màrqueting.
Sí, és un tema molt interessant, però ara centrem-nos amb les artistasses.
Noms i cognoms.
Olé!
Justament el que comentaves, Marta, la Julieta és una artista que en realitat és una artista emergent. És una artista que, encara que nosaltres en parlem molt, no té un nom molt gros. Vull dir que no és tan famosa, i tot i així té un equip que li porta tot el tema de l'estilisme.
I es nota,
i tot això fa també que nosaltres ens la prenguem més en sèrio, que la veiem com una estrella del pop des del minut 1, i per això també és tan
molt
important, perquè si la Julieta sortís a cantar amb texans, no la percebríem igual, veuríem una altra cosa, i és importantíssim. I justament la Julieta treballa moltíssim amb el Jaume, de fet ara ell és l'encarregat de vestir-la, la va vestir durant la gira, la vestirà la gira que farà l'estiu, la va vestir pels Gaudí per diversos videoclips, i a més d'aquesta connexió laboral, doncs s'han fet molt amics i comparteixen moltes coses. I, de fet, si vam poder veure la Julieta a la Fashion Week de París, que en vam parlar molt...
Amb aquella foto amb l'Aitana.
Efectivament. Sí. Va ser gràcies a en Jaume.
Bueno, és com delicat, perquè en realitat una mica l'artista ve amb tu a les Fashion Weeks. És com una mica
al revés.
Sí, és com...
La Julieta hi va anar perquè tu hi anaves.
Jo li vaig dir, en plan, Julieta, hi vaig... et ve de gust fer això, i em va dir, és que em fa moltíssima il·lusió, a sobre... Palma Ula ens va dir que sí que la volien amb ella al desfile, i va ser com un moment molt guai, jo crec que per ella i per mi, perquè em va fer molta il·lusió fer-ho amb ella, que és molt amiga meva ella també. O sigui que...
I per això també és important tenir un bon estilista, perquè si tens un bon estilista que aconsegueixi que tu puguis anar a una Fashion Week de París, per exemple, això diu molt, et dona molt de caché com a artista. No ets un grup que només toca el Canet Rock, ets una altra cosa.
Clar, ja. A mi també m'encurioseix quin és el tipus de relació que tenen estilista i famós. És a dir, és el famós qui li diu, mira, m'agradaria tallar-me els cabells molt curts o fer-me, jo què sé, el pentinat que porta ara l'Aitana, i és l'estilista que li diu endavant o no, o... ell també suggereix coses i el famós diu sí o no.
És una lluita constant.
Clar,
és una
lluita entre... M'has contractat perquè et vesteixi i no et vols posar res del que et proposo, no? Jo m'imagino que aquestes discussions les has de tenir.
Fins a quin punt es planten l'un i l'altre, no sé.
Clar, ha d'haver-hi molt bona comunicació perquè tot això es pugui pactar, perquè al final la Julieta potser voldria portar un vestit de flors i el Jaume li ha de dir, doncs això no et quedarà bé,
no,
o això no simbolitza... Exacte, i al revés, la Julieta també s'ha de mostrar ferma, i al final el que és claríssim és que qui paga, paga. O sigui, en aquest cas, l'artista, que és qui ha contractat l'estilista, és qui té la decisió final. final. El que passa que és veritat que és tot el rato un joc d'equilibri entre les marques que et deixen la roba,
un partit de tennis.
Tota l'estona és això, a part que em sembla superdifícil llegir quina és la necessitat de l'artista. No només de què li queda bé, sinó què fa per ella, què no, què representa el moment. Em sembla una feina complicadíssima, perquè a mi sempre que els meus amics o la meva família m'ha dit això fa molt per tu, mai és veritat. Penso com... O sigui, si la meva mare no sap quin jersei fa per mi i què m'agrada, com ho ha de saber una persona que no em coneix? Doncs perquè és
un professional. I també com valores aquesta feina des de fora, perquè clar, no és allò que diguis, no és objectiva aquesta feina.
Clar, no.
Has fet tants resultats, no? Com si ets un comercial, has venut tantes unitats, no? Aquí com ho valores? Amb els likes a Instagram?
Costa
amb
molt.
Un canvi de look, és difícil de saber.
Mm. Una altra famosa catalana amb la que ha treballat molt en Jaume és l'Aitana Bonmatí.
Aitana, la meva nena. Bueno, amb ella he fet aquests últims red carpets i a veure si surten més cosetes amb ella. Però sí, amb ella és molt divertida, és superterrenal, és una noia, no sé, superreal, superguai. I justament l'Aitana, que amb la moda, amb la pobra, bueno, no li... Bueno, li agrada... Ara, jo crec que li està començant a agradar.
Sí?
Però clar, com vaig entrar jo allà amb les lentejuelas, a la pobra casa li entra un cortocircuito.
Però ella també devia tenir ganes de ser princesa per un
sí,
dia.
Sí, crec que el dia després em volia matar, perquè es veu que els tacons li van fer llagues i a l'entreno de futbol es valia a part de...
Oh, doncs aquí, home, clar, aquí afecta... és error de l'estilista, eh?
Efectivament, ell ja deia, la pròxima compit o ho farem diferent.
Però quins perfils tan diferents, m'encanta.
Sí.
Que interessant.
I justament amb l'Aitana jo crec que és amb qui més exposició mediàtica també ha tingut el Jaume, perquè encara que no sigui una cara visible o reconeixible, tu veus l'Aitana i la vam veure recollint la pilota d'or amb un vestit,
sí.
I el vestit va ser comentadíssim. De les coses que més es va comentar la nit. Llavors tu també sents tota l'estona que estan jutjant la teva feina.
Però també li escull els outfits per quan van entrenar o quan surten després d'un partit i aquestes coses?
En aquest cas no. Clar, la cosa també és que un estilista pot estar en el dia a dia d'un artista com l'Kendall el gènere que té, o sigui,
els seus maquilladors,
aquells estilistes que decideixen quan surten pijama amb quin pijama surt.
I que li va comprar el pijama, si
i
cal.
I que viuen amb tu, pràcticament.
Exacte,
perquè
totalment.
Sí, clar.
Pots tenir un estilista que senzillament et vesteix per ocasions més especials, com és el cas de l'Aitana, que vas a una catifa vermella i et vesteix un estilista, un professional, perquè tu ja veus que sol potser no te n'en sortiràs. O pots inclús treballar com a estilista, per exemple, per la Rosalia, que després en parlarem, i gairebé no tenir ni contacte amb ella, perquè treballes en un videoclip concret amb un equip
Val,
molt gros.
Molt puntual.
Vull dir que realment depèn molt.
I imaginant-nos en el cas d'aquest estilista més diari, clar, li dius, vés-me a comprar roba que m'estic avorrida de tot el que tinc a l'armari. Li dones la targeta. Li dones la targeta i dius, límit tants diners.
Clar, sí, un pressupost.
Però
sí.
També quan... O sigui, sempre hi ha un pressupost. Igual que quan... O sigui, encara que sigui només perquè et vesteixen per anar a la red carpet, tu ja has de dir, bueno, estic disposada a... Ojalá fos gifting, però si no...
Segurament es fa poc, però no cal que siguis famós. Per exemple, jo odio anar a comprar roba. No sé vestir-me, em costa molt combinar els colors.
Tu vols un estilista.
Tu vols
un Jaume.
Tu vols el look que té el maniquí i dius, jo vull això, no?
Mira, sí, exacte. No faria res, l'únic que no ho estic fent, no sé per què, perquè no estem acostumats a pagar perquè ens facin aquesta feina, que algú em va comprar la roba d'hivern o d'estiu i me l'ordena allà a l'armari i em diu, això va amb això, això va amb això,
saps
això va amb això.
En aquest punt de la meva vida també pagaria per això?
I tio, jo li dono, bueno, m'ensenyi coses que vegi el que m'agradi i el que no, que ho sabrà millor que jo,
sí.
I que m'ho portin ells. Però clar, no, això sí, sí, ha de valdre calés, evidentment, perquè és feina.
Molts diners.
I ja, però
ho faria. I hi ha aquesta recança amb els diners, perquè jo penso, si a mi ara em convidessin a presentar un premi als Gaudí o una cosa com així que jo pugui... També em faria cosa, saps, pagar diners a un estilista, perquè justament com que ens vestim cada dia, sembla que ja ho pots fer.
Però tu tens molta personalitat vestint, a tu no et fa falta un estilista, perquè tu ja tens prou caràcter a l'hora de...
El Jaume no et diria això. Clar. Ell et diria que tothom et necessita. És a dir, que si fas una cosa, no, que sempre t'ajuda.
I no hi estem acostumats, però estic segur que si ho provem, dius, és meravellós.
Però per tenir-me
emocional. Perquè fa tants anys que no ho he fet, perquè tu et deus veure amb un canvi, et deus agradar més, evidentment. Bueno, jo m'agradaria més. Bueno, Jaume, t'enviaré una mica de WhatsApp.
A veure quin és el teu catxet.
Exacte.
Tornant al vestit que va portar l'Aitana quan va recollir la pilota d'or, que era un vestit Versace així llarg, amb les mànigues al descobert, va rebre moltes crítiques aquest vestit, no només per part de gent a qui no li va agradar, sense més, sinó també per part de gent que jutjava els braços de l'Aitana, perquè se li veien molt els braços i es veien els braços de futbolista que té, no? De tia fibrada.
Bueno, portava un vestit com amb mànigues de tul, se li marcava els braços, se li marcaven les cames, és una noia amb esquena, amb braços, però és que és lo maco, o sigui, el seu talent és jugar al futbol, ella s'ho curren moltíssim i el seu cos és fibrat, igual que el d'un top model és superprim, igual que el d'una... O sigui, com que cada persona té un tipus de cos diferent i ella s'ho curren molt i els encanta el seu cos i volíem enfatitzar-ho i, jolín, a mi em sembla que estava guapíssima, anava amb un Versace preciós, va ser un moment a sobre superguai, d'alegria, estàvem allà a París, tots al·lucinant... No sé, guardo el record super, super maco. Em va fer molta il·lusió sortir amb un home Vogue, que encara no havia sortit mai, em va fer molta il·lusió, altres revistes... Sí que hi ha vegades que, de sobte... surts a molts medis però no et mencionen i és com una mica trist, no? En plan de Aitana llevando un Versace i no diu qui ho ha fet, saps qui ho ha aconseguit, però bueno, al final igualment és gratificant veure com una imatge del que tu has fet a molts llocs.
Clar, és una feina que queda a l'ombra, és veritat.
Totalment. I que si estàs parlant d'un concert, que jo crec que ja s'hauria de dir, no?, qui ha estat l'equip d'estilistes...
Els crèdits,
encara,
sí.
Però és que, clar, realment, amb les catifes vermelles, que estem hores parlant dels modelets que ha escollit la gent, mai diem de qui has fet aquesta feina.
El mèrit és del dissenyador, no?, del vestit que portes, i ja està, no, de qui te l'ha aconseguit.
Com si l'Aitana hagués anat a la botiga i hagués dit aquest vestit, per mi. Sí. I no, no ha estat així. L'Aitana ha comptat amb un bon professional...
I que passa de la gent que critica, de veritat. Què ha de fer l'Aitana? Amagar-se els braços si a tu no t'agraden? És que, per favor.
A part que és lo bonic, com deia el Jaume, i que té molt a veure amb la teva feina,
bueno,
en aquest cas, a sobre.
Que visca la diversitat corporal, no? I tantes realitats i tants cossos diferents.
Totalment. Amb qui també ha treballat en Jaume és amb les germanes Farelo.
Són superguais, superprofessionals, superbon humor, lo más. Sembla, jo crec que tothom es pensa que l'Alba potser és com rotllo aquest superdiva i tal, no sé què. Sap de roba, sap el que li queda bé, el que no, llavors... ha d'haver-hi roba, saps el que vull dir? Ha de tenir quantitat de roba disponible. Però, jolín, això cadascú funciona d'una manera i és totalment lícit i la tia sap el que vol. I
té clares les coses.
Molt. Pussi que mana. Forever.
Com és la Batgirl que demana que hi hagi milions de peces de roba per poder escollir bé, perquè com que en sap, no li val que li portis dos looks.
Molt bé.
Ella necessita que hi hagi moltíssimes combinacions possibles. I després, on el Jaume també va estar implicat, va ser en la gravació del videoclip d'aquesta cançó. Tu sabes que esta noche no fui mal garete,
tu eres el más que lo meté. Tu sabes que esta noche no fui mal garete.
Vampiros, de Rau i Rosalia, que formava part d'aquell EPRR que llueix ja distòpic i només en fa un any. Doncs en aquest videoclip, que es va gravar al Raval, jo em pensava que hauria estat una de les il·lusions del Jaume poder treballar amb la Rosalia, encara que no fos de gaire prop, i resulta que tampoc no del tot, eh?
No, això ho vaig fer amb una amiga meva que es diu Isabel, que també és estilista. Bon, la Isa ja havia fet una altra cosa amb Motomami i a nosaltres ja ens havíem com tantejat el terreny alguna altra vegada. A part ja havia fet altres artistes. Llavors, em va fer molta il·lusió perquè era com un xec, però tampoc no va ser, no em va tallar el cap. Va estar una mica tallar el cap de com era, com estava plantejat el rodatge, que va ser de nit a Barcelona, que no sé com ningú ens va pillar. Estaven ells cantant pel Raval i de sobte una va tuitejar: acabo de veure a Rosalía des de mi balcón, i una li va respondre: però tu què t'has bebido? En plan rotllo, que no ens van pillar. O sigui, va ser com molt fort. Això sí que va ser com guai veure com el nivell de secretisme de seguretat.
Interessantíssima aquesta conversa amb en Jaume
Mira. Tot el que deu saber, a veure si va veure alguna baralla.
Per no dir-ho.
N'haurem de parlar més d'estilistes perquè això
és interessant. En saben molt, i saben molts secrets.
Ara tornem. Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Bueno, ens han preparat un botiquí d'emergència per demanar a roses, que hi ha crema de sol i biodramina, perquè no ens maregem.
Estendeix a la insolació, en aquests barcos, gorres.
Jo us informo que em quedaré aquí.
Sí, és veritat, tu quedes aquí per si hi ha qualsevol cosa.
Bueno, bàsicament perquè ara tinc una filla i no em vull posar en perill.
També, també. I és allò que si es talla la connexió, perquè estarem al mig del mar i pot passar...
Em toca a mi aguantar el programa sola.
Teu, vull dir que si el farem mano a mano, que es diu.
Ens faré baixar els tots, en tot i la tota.
que
m'expliquin coses.
Demà, que vagin explicant. Juliana, fins demà. Marta, fins demà.
Bon viatge, Roses.
Deixem, gràcies.
Adeu.
Amb el Catalunya migdia.